estava radiant. El programa és una reivindicació de fer-se vell. Fer-se vell amb dignitat no és una paraula que a mi m'agradi gaire. Amb energia, amb entusiasme, amb il·lusió. Crec que és un programa que la gent que estigui, doncs això, que passa dels 60 i que pugui estar una mica preocupada per dir, bueno, i la meva vida a partir d'ara com serà? Ostres, a mi m'encantaria que fos com la que reivindica Maruja Torres.
Vol estar abandonant l'interès per la política per l'interès per la vida, no? Una mica.
Bueno, jo crec que és bastant més interessant la vida que la política. A mi la política m'agrada molt, em continua agradant molt i em diverteix i em sembla un culebrot que cada dia té algun personatge nou o algun gir de guió, però diguéssim que una mica la pel·lícula l'hem vista i la de la vida crec que no l'hem vista tant.
És culpa del Pau Donés, això?
Bastant. Bueno, culpa o sort. L'entrevista amb el Pau, bueno, arriba quan jo estic en aquell moment de pou.
Ah, sí?
Sí.
Va coincidir
sí.
En aquell moment.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Jo li vaig dir
al Pau, dic, ostres, tio, dic, el que em faltava a mi ara. Entrevistar a un tio que s'està morint. Li vaig dir així, que ella es reia, però clar... Dic, hòstia, és que m'agafes... Jo en aquella entrevista jo crec que a mi se'm veu molt la vulnerabilitat. Jo estic... Crec que era el lloc ideal per fer aquella entrevista, també t'ho dic. És a dir, una entrevista com aquella, feta des d'un lloc molt més professional, molt més... Bueno, pues que la fas i ja està. No, allà a mi se'm veu... Jo estic mirant el Pau primer amb l'admiració amb la que mires a un amic que decideix marxar d'aquesta manera... Però no sé, totes les paraules que em deia per mi eren... Primer van ser una enorme putada, perquè quan i recordo el dia que mor el Pau Donés, que em va trucar amb Esté pel matí, jo no vaig poder aguantar la trucada.
Recordo.
I allò era a principis del mes de juny. Ja havíem gravat l'entrevista amb el Pau. Aquell estiu... és una putellíssima merda. A mi jo començo a remuntar perquè me'n vaig a caminar pel Pirineu a la segona quinzena del mes d'agost amb uns amics de Santa Coloma i just tornant d'allà per allà conec a una senyora que es va convertir en una mena de bruixa bona a la meva vida.
Hosti, això m'interessa.
Sí, sí. Vaig arribar a un poble, els meus amics em deixaven allà al poble i una senyora del poble que em va veure diu, bueno...
Es deia Morgana.
No sé per què estic explicant això. Però bueno, la cosa és que la senyora es va prestar, em va dir, vols quedar-te aquest cap de setmana? Perquè veig que els teus amics ja marxen. Jo ja tornava cap a casa perquè el dilluns ens anàvem a Màlaga a presentar al Festival de Màlaga el documental del Pau. I jo tenia intenció de baixar ja divendres, dic, ja estic a casa. Saps aquell punt de, anem a ser formals, arribo a casa divendres al vespre, dissabte i diumenge a casa, i dilluns preparat com un senyor me'n vaig a Màlaga. Però no ho vaig fer. Li vaig acceptar la invitació, em vaig quedar a casa seva aquell cap de setmana, que va ser un cap de setmana així com molt de reflexió i meditació, ella em va deixar la meva bola, però em va cuidar molt, la veritat. I després ve Màlaga. I a Màlaga la reacció que té el públic davant de la peli és extraordinària. I entre una cosa i l'altra, pues, de la mateixa manera que vaig entrar al Pou a partir de l'entrevista amb en Pau, després ell mateix em treu d'allà.
És el seu últim regal, no?
Joder, però un regalàs. O sigui... Recordo de la primera projecció a Màlaga, d'Això que tu me das, que quan acaba vam fer un col·loqui allà al cinema Salvenis de Màlaga, i va haver una última intervenció, va haver moltes intervencions, potser vam estar com quasi dues hores de col·loqui, que això no passa. O sigui, has vist la pel·li, la gent està una estona i marxa, no, la gent participant, parlant, va ser extraordinari. I al final de tot una senyora s'aixeca y digo, oye, mirad, yo lo que estoy haciendo ahora no lo he hecho nunca. Tengo mucha vergüenza, me da mucha vergüenza hablar en público, mostrarme, pero desde que escuché a Pau, yo he decidido que, y en mi familia lo llamamos así, que cada vez que hacemos algo o nos atrevemos a hacer algo que no éramos capaces de hacer, decimos que hacemos un pau. Y yo ahora mismo estoy haciendo un pau. Clar, a mi, bueno, t'ho explico ara i encara se'm posa la pell de gallina. A mi aquelles paraules em van semblar extraordinàries i a mi em van servir per aplicar-me-les. I jo des del pau he fet uns quants paus dels que estic molt feliç de fer.
Viure és urgent, no?
Sí, és bastant urgent, sí.
Cada cop més urgent?
Jo crec que el que està bé és intentar gaudir, o sigui, disfrutar. Crec que al cap i a la fi això no dura gaire, no dura gaire. Per molt que ens sembli que, bueno, els que tenim aquesta edat, jo tinc la sensació que cometem l'error de pensar que ens farem grans. I jo començo a conviure amb molta gent gran. I veig el que passa quan et fas gran i com el cos t'impedeix fer segons quines coses, encara que el teu cap estigui molt bé. Per això et dic que per mi l'exemple del programa de la Maruja Torres és extraordinari. Davant d'això, tens dues opcions, o esperar que arribi aquesta decadència i no disfrutar-la, o començar a pensar en també com disfrutaràs d'aquell moment, i sense deixar de pensar que de disfrutar d'aquest també. I jo, que he estat molt, molt, molt obsessionat per la feina i he estat molt esclau de moltes hores dedicant-li a aquesta història, perquè m'ha agradat molt, ara intento lluitar a vegades contra la vocació. Jo li estic fent un pols a la vocació. A mi la feina que m'ha tocat fer per mi és la droga més estimulant que jo he tingut mai. I vull que ho deixi de ser.
Sí, amor i odi,
Sí.
Amb la tele.
Jo no vull no vull ser el típic que... No, és que jo quan deixi la feina... No. O sigui,
no seré ningú.
Sí. No,
vols ser aquesta persona.
No. Clar. No, perquè conec exemples propers i no m'agraden. No. Si jo vull que si la gent pensa d'aquí uns anys, l'Évole s'ho passava de puta mare. Si l'Évole, si volia cantar, cantava. Si volia entrevistar Macarena Olona, entrevistava Macarena Olona. Si volia escriure a La Vanguardia, escrivia a La Vanguardia. I si volia marxar de viatge amb els Estopa per fer un cant a l'amistat, ho feia. I aquest sóc jo, o sigui, aquest és, no sé, aquesta varietat, jo no sóc gens pur, jo sóc, m'agrada molt la barreja, m'agrada molt que els meus pares siguin cadascun d'un lloc diferent, que jo hagi viscut a diferents llocs, que em pugui moure'm per diferents espais, i no sé, tot això, tota aquesta barreja, són les que a mi em fan ser el que sóc. Ara, haver passat per un lloc on l'humor era prioritari com el Terrat, per un lloc on la informació era prioritària com la Cadena SER, o per un lloc on la vida és prioritària com en les converses amb els amics.
Acabo només amb la pregunta que tinc la impressió que sobrevola tota l'estona l'ambient, que és que tens la impressió que t'has guanyat el dret de fer que et roti a partir d'ara una mica.
No sé si m'ho he guanyat, però tinc la sensació que ho puc fer. I llavors no ho vull dir amb cap xuleria. És a dir, jo no vull dir, ja, jo faig el que em dóna la gana. No, perquè sé que tampoc és així. Mai és així. Uh-huh. O sigui, mai tenim tota la llibertat, per molt que ens ho sembli. No. O sigui, jo tinc una cadena al darrere, tinc un grup mediàtic al darrere, molta responsabilitat perquè de la meva feina depenen un equip bastant important, a més el de la productora, però, ostres, jo crec que treure'ns transcendència i treure'ns aquest punt de prendre'ns massa en sèrio és bastant xulo, encara que sembli que m'estigui posant molt sèrio dient això, però crec que riure's una mica d'aquell Jordi Évole, de ui, el Robin Hood, anda ja,
que
te pires.
Ja, només per l'última cosa que et vull dir, és que no pot riure més que sortir. És que, clar, primera escena de Estopa, tires un pet, és que, clar, a veure, voler.
Perquè jo tinc aquest conflicte amb el riure, és a dir, jo és una de les coses que més m'agraden del món, és riure. Mm. Però
crec què passa?
Jo tinc una malaltia que es diu cataplèxia, que caic quan tinc algun tipus de riure. Que això també, a vegades, amb el psicoanalista ho hem parlat i hem dit, hòstia, això sembla com un càstig, no? De dir, tu ja has esgotat els riures que havies de tenir a la teva vida i, per tant, hi ha un Déu, nostre Senyor, que t'està dient, ara cauràs.
Prou de riure.
Ja. I clar, jo no vull renunciar i prefereixo caure. O sigui, és que, si he de caure, ja tot el meu entorn saben que és, res, un minut i m'aixeco. Però, ostres, Jo escrivia al Palomino amb l'Andreu.
Els guions del Palomino eren teus?
Sí, al principi sí, eren d'en Xavi Casador i el Xavi es devia cansar i em va dir, fes-ho tu ara. I els vaig començar a fer aquesta música de piano de fons.
Treu-la, treu-la.
Sembla que m'hagi de
morir. Vols posar el Palomino?
Sembla que m'hagi de morir.
Tom, sí, Marc, que s'ha posat creatiu a l'Oriol, home.
Perdona, Oriol, però és que escoltava el piano aquest i deia...
Està, és que estava, he dit fa 10 minuts que estàvem acabant i, pobre, m'estava posant una música de sortida.
Perdó. Acabo. El Palomino, quan jo vaig heretar el personatge del Xavi Casador, que l'escrivia ell, i hi havia un tic del Palomino que l'escrivíem, fins i tot. L'escrivíem, el guió. Palomino s'adorm. Perquè,
ah, sí,
Sí, perquè el Palomino representava que tenia narcolèpsia.
És veritat, és veritat.
Però les narcolèpsies...
Hi havia un moment que... Pum.
Sí, d'aquella... Ell estava parlant...
És veritat, no ho recordava,
més,
això, ja.
Baixava el cap i es dormia. Clar, a mi, jo el Palomino, que el vaig escriure pues, l'any 2001, 2002 i successius, 20 anys després a mi m'han detectat narcolèpsia.
Ah, que en aquell moment no ho sabies.
Que no, clar no que tenies, no tenia ni idea. I clar, jo rebia cartes dels narcolèptics, de l'associació de narcolèptics, queixant-se de dir, hòstia, no tracteu així la malaltia. I jo pensava, joder, tio, que pesats. Toma.
Pam. Càstig diví, no? Aquest és el Palomino,
no? Audiència, ara ja tenim llicència per produir més cagarros.
Patapim, patapum, patapam. 3 minuts i un quart de 12 del matí. Mira, no tenia idea que aniríem per aquí, però... Però moltes gràcies, Jordi Aule. Ha estat molt agradable.
A tu, Xavi. Tenia moltes ganes de venir al programa. La setmana ha estat bastant complicada, però no m'ho volia perdre.
Moltes gràcies, de veritat.
A tu.
Un plaer. Bueno, aquesta nit, evidentment, seguirem el... anava a dir el Salvados, imagina't, veus? Veus? Lo de Évole. Tot i que ho sembli, lo de Évole amb Macarena Olona i després quines ganes de veure... en aquest cas la de la setmana... És la setmana que ve ja?
Sí, la setmana que ve, Maruja Torres.
Maruja Torres, gran referent. Gràcies, Jordi.
A tu.
3 minuts, 2, i arribarem a un quart de 12 del matí. És tardíssim, Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra deixaran fer i no desallotjaran la festa il·legal de Sarral a la Conca de Barberà, que és en marxa des de divendres.
Sí, segons la policia, ara hi ha encara unes 700 persones. Els agents mantenen els controls d'accés als camins que porten fins a la zona rural, on es fa aquesta rave, a uns 3 quilòmetres del poble. Tot i que el nombre de participants va a la baixa, l'Ajuntament del municipi reconeix que aquesta nit ha arribat més gent per dreceres de la muntanya que no tenien controlades. L'alcaldessa Victòria Canyís ha explicat al Via Lliure de RAC1 que la policia, però, no té previst fer-los fora.
Com que, clar, sense saber quan van arribar ja els primers vehicles, que eren bastants i que ja estaven allà dalt, doncs creien que el millor és això, intentar-ho controlar, que no hi accedís molta més gent perquè no fos més perillós, però que el millor era deixar fer a part, que bueno, que era això, doncs que allà dalt hi havia molta gent i podia haver de tot i tampoc no era pertinent si realment no passava res perillós. Mm.
L'alcaldessa també ha explicat que ells no tenien cap sospita que això pogués passar. A més, ha advertit que molts dels assistents han vingut expressament d'altres països com Itàlia o Alemanya. Segons els assistents, està previst que la festa duri fins demà. I la Unió Europea demana a la comunitat internacional que acceleri l'ajuda militar a Ucraïna a pocs dies perquè faci un any de la invasió russa. L'alt comissionat per assumptes exteriors, Josep Borrell, ha assegurat aquest matí a la conferència de seguretat de Munic, a Alemanya, que cal seguir ajudant l'exèrcit ucraïnès perquè l'ofensiva russa representa un gran desafiament per la seguretat de tot el continent.
Much more has to be done.
S'ha de fer molt més i més ràpid. Encara ens queda molt i hem d'accelerar l'ajuda a Ucraïna.
Our military support to Ukraine.
I ho sentíem fa uns minuts al Via Lliure de RAC1. L'exèrcit rus no té prou capacitat per planejar ara una gran ofensiva contra Ucraïna, coincidint amb el primer aniversari de la guerra. Ho ha explicat el politòleg cofundador de Catalunya Global i expert en el conflicte, Abel Riu.
Ja hi ha una ofensiva russa que està produint al Donbass. Des de fa unes setmanes estan intentant avançar en mitja dotzena de punts del Donbass, tant a la província de Lugansk com de Donetsk, a zones com Bugadar, Bakhmut, Kremenina, Kupiansk, etc. I de fet, les forces russes ara mateix, tant des del punt de vista de personal com d'equipament, tampoc tenen capacitat com...
Riu creu que la guerra està lluny d'acabar-se, que podria durar més enllà d'aquest estiu, perquè les posicions entre les dues parts estan molt allunyades. Assegura que, malauradament, l'únic que pot acabar decantant el conflicte és el camp de batalla. I els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal que venia medicaments falsos i substàncies dopants. La policia va detenir 7 traficants i va intervenir mercaderies que tenen un valor de 750.000 euros. La xarxa distribuïa aquests medicaments a través de botigues de nutrició esportiva de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també les feia arribar a tot l'estat mitjançant un servei de paqueteria. Amb aquesta operació, els Mossos donen per desmantellat un dels punts de distribució de medicaments falsos més grans de tot el país. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
L'Espanyol reprèn aquest migdia a les dues la jornada de la Lliga Masculina de Futbol amb la visita al camp de l'Elx, el cué de la classificació, un partit al qual els blanquiblaus arriben amb baixes, especialment a la defensa. No hi són els lesionats Calero i César Montes, ni tampoc el sancionat Cabrera. Encara en futbol, la selecció espanyola, en aquest cas femenina, ha perdut per 3-2 contra Austràlia, una dels anfitriones del Mundial del proper estiu. La blaugrana Laia Codina ha jugat els 90 minuts i Salma l'últim quart d'hora. Les de Jorge Vilda jugaran un últim amistós dimecres a Anglaterra contra la República Txeca abans que es reprenguin les competicions domèstiques. I Charles Langa i Irine Kimais han estat els guanyadors de la mitja marató de Barcelona. Tots dos han establert, a més, un nou rècord de la prova. Arc de Triomf, Gemma Montero.
Sí, el que n'hi ha fet els 21 quilòmetres en 58 minuts 51 segons, 15 segons menys que la marca de Haf Tuteklu, i autèntica esgarrapada de Kimais en dones amb un temps d'1 hora 4 minuts 37 segons, 32 segons per sota, 32 segons menys que el Florence Key plegat l'any 2015. Nasser Ukelfen i Mireia Warner han estat els primers catalans a creuar la meta.
A conseqüència de la prova hi ha diverses afectacions a la mobilitat que es concentren a la zona entre la Gran Via i el mar, principalment als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí. Fins les 12 del migdia, TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, recomana l'ús del metro perquè hi ha 38 línies de bus amb el recorregut afectat.
I pel que fa al temps, la calma continuarà dominant tot el dia amb sol en conjunt, només creuaran alguns núvols alts i prims i hi haurà més pols en suspensió. Ambient primaveral, amb màximes que avui es tornaran a moure entre els 16 i els 21 graus en general. Una situació que s'allargarà fins a l'inici de la setmana que ve.
Lliure amb Xavi Bundó.
Atenció a tota la ciutadania. Així sonaran al teu mòbil les noves alertes de protecció civil en cas d'emergència greu. En cas d'incendi, inundacions, accident químic o qualsevol altra situació greu, rebràs un missatge al mòbil amb instruccions per protegir-te. Comprova si tens activada la recepció d'alertes al teu mòbil i, si no, consulta com fer-ho a interior.gencat.cat. En cas d'emergència greu, alerta al mòbil. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Escolta, ara que som aquí una miqueta tots tres, us volia dir una cosa. Alicia, quan fa que ens coneixem tu i jo?
Ens acaben de presentar.
Ja. I Albert?
Em dic Fèlix.
Doncs Fèlix, per mi, eh? És com si fóssiu fills meus, tots dos.
De pare només n'hi ha un. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
11 i 20. Ara, ara. Ja venen, ja. Jo diria que des de l'última temporada d'Expedient X, ja ara m'ha sorprès la data, perquè jo la recordava de fa més anys, però va ser el 2018... Feia temps que no es parlava tant d'ovnis, de la paraula, fins i tot, dels ovnis, que han tingut tant de protagonisme en el debat públic com els darrers dies, sobretot als Estats Units, amb aquesta hipòtesi que aparells... no hipòtesi, són objectes voladors no identificats, que és en la paraula concretament, haurien sobrevolat l'espai aeri nord-americà. Clar, va haver de sortir el... A veure, el Pentàgon va dir, no podem descartar res, no? Va dir un general a propòsit dels objectes voladors no identificats abatuts en aquell país i al Canadà. Però, evidentment, va haver de sortir la Casa Blanca, la secretària de premsa de la Casa Blanca, a dir que no hi havia indicis d'alienígenes, perquè això automàticament passa, ni d'activitat extraterrestre. I al final, fins i tot, va parlar el president sobre el primer objecte, deia Joe Biden, això.
And then we shot it down, sending a clear message. Clear message. The violation of our sovereignty is unacceptable. I want to be clear. We don't have any evidence that there has been a sudden increase in the number of objects in the sky.
I el vam abatre per enviar un missatge clar: la violació de la nostra sobirania és inacceptable. No tenim cap evidència que hi hagi hagut un augment sobtat en el nombre d'objectes al cel. Sobre ovnis, que al final, insistim, són objectes voladors no identificats, volíem saludar ara a una persona que representa la part més racional, més científica de l'assumpte, com és el Miquel Sureda, que és professor d'enginyeria aeronàutica a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Què tal? Com estàs, Miquel? Bon dia.
Molt bé, molt bé.
I volíem saludar també una persona que des de fa molts anys és una referència quan parlem de les coses que no es poden explicar o que és difícil d'explicar, que és expert en ufologia, Josep Guijarro. Què tal? Com estàs, Josep? Molt bon dia.
Doncs molt bé, encantat de ser amb vosaltres un cop més.
Un instant només amb el Josep, que sé que té el temps molt limitat, i li volia preguntar, perquè ara amb el Sureda parlem de les possibilitats, del que sí. Són i el que no són. Però crec que l'última vegada que ja vas venir, Josep, ja ho vam dir, això, que pot ser que ens agradi o no ens agradi, que hi creiem o no hi creiem, i sobretot si no hi creiem, però tots ens atrau la possibilitat que hi hagi alguna cosa que no es pot explicar.
Sí, està clar, perquè és una mica... Hi ha una expressió anglesa que es diu wishful thinking, no? El sí. Pensament al servei del... Una mica el pensament màgic, no? A tots ens atrau la idea de que no estiguem sols, l'univers ens ajudaria a estar doncs, més tranquils o més, no sé, donar un context, no?, a la nostra existència. Però malauradament, i ho dic així, això s'ha desinflat gairebé com el globus que van abatre el passat dia 4 de febrer, sí. Atès que, i ho donava pràcticament com a primícia a temps real, està clar que això que ha passat, doncs, als Estats Units ha fet un ridícul estrepitós en abatre el que es coneixen com a globus pico, no? Els globus pico són uns... hi ha tota una sèrie de gent que són radiofaccionats, que generalment pengen de globus aerostàtics molt com els dels aniversaris, perquè tothom ens entengui que són platejats, alguns en forma cilíndrica, d'altres es fleten... globus, diversos globus d'un metre de diàmetre aproximadament, i que es llencen amb la idea de monitoritzar tant les corrents de vent com fer recorreguts transoceànics. Hi ha globus que han donat la volta al món, inclús, d'aquesta mena. I atès de que els darrers mesos els Estats Units han entrat en una espiral molt interessant, i aquesta sí és molt interessant, relacionada amb els fenòmens aeris no identificats, perquè han posat en marxa doncs, tota una oficina que és coneguda com a ARO, no? la oficina de resolució de totes les anomalies, és un terme un pèl pompós, que té com a missió doncs, fer un seguiment de les violacions de l'espai aeri, el que es va fer és reajustar els radars del NORAD, que és el Comandament de Defensa Estratègica de l'Atlàntic Nord. Són les orelles, jo sempre dic, no? De l'espai, no només dels Estats Units, també del Canadà i de bona part d'Europa. I al reajustar-ho, doncs, la sensibilitat va créixer i detecta coses com aquestes, no? Que són simples globus i que han costat la friolera de 2 milions de dòlars en missils, que es diu ben aviat, eh? Una cosa que podríem punxar pràcticament amb una agulla. El que s'hi ha fet és posar en el centre de la diana de nou el tema OVNI, i tothom, fins i tot en els bars, no parlava de les moltes crisis que abaten el món, sinó d'aquests objectes doncs, que ens han tingut amb el cor a la mà doncs, pràcticament durant 10 dies.
Josep, escolta, parlàvem de l'ufologia. Què és l'ufologia exactament?
Bé, l'ufologia és una disciplina que el que tracta és d'estudiar justament aquests fenòmens, sense entrar en disquisicions de quin és el seu origen, no? El que passa és que, tradicionalment, i aquesta també ha estat una cosa molt interessant a veure amb aquests fenòmens d'aquests últims dies, el Pentàgon va canviar la denominació per fenòmens aeris no identificats, o sigui, ja els ufòlegs no existim, ara són UAPs, i el que ens va sobtar és que, de cop i volta, quan es va batre el globus xinès el passat 4 de febrer, la resta d'objectes no es van qualificar de globus ni tampoc de UAPs, sinó que es va tornar a la denominació antiga d'OVNI, que és la que popularment la gent atribueix al fenomen extraterrestre.
Clar, aquesta és la qüestió, no?
Aquí està la qüestió. El rovell de l'ou està justament aquí, perquè va encendre les especulacions i, com tu bé deies, només va faltar que el general Van Her doncs, fes les declaracions dient que no es descartava cap hipòtesi, perquè tothom temés, inclús hi ha una invasió alienígena a tot arreu.
Escolta, deixa'm preguntar-li al Sureda, perquè com a enginyer aeronàutic, com és possible que l'any 2023 puguin haver-hi ovnis? És a dir, que puguem dir que hi ha un objecte que ha volat que no sabem quin és?
Bé, primer de tot hem de tenir en compte que l'espai aeri és gegantí, o sigui, comprèn tota la superfície terrestre, però a més ens elevem fins a l'espai, que l'espai comença als 100 quilòmetres d'alçada, així que tenim un gran volum on és difícil realment tenir ulls posats a tot arreu. És molt diferent que pensem el nivell de control que tenim sobre l'espai aeri a sobre d'una ciutat, o a sobre de terra, però concretament a sobre de ciutats, on realment hi ha una monitorització i una detecció de tot el que hi passa, inclús poden detectar, diguem, petits drons que puguin interferir amb el tràfic aeri, però és molt diferent pues, això que passa pues, a sobre del mar, al mig d'un oceà, on realment hi ha avions que ara mateix hi ha estones que estan volant gairebé sense control. Tots recordarem que fa uns anys es va perdre un avió de Malaysia Airlines i que encara no se sap què ha passat, i la gent deia, com pot ser que es perdi un avió? Bueno, perquè realment l'espai aeri és gegantí i és molt difícil. Però volia puntualitzar una altra cosa, és que a més, clar, quan parlem d'objectes no identificats, la pregunta que ens hem de fer és no identificats per qui.
Ja.
Tu surts amb un company a veure estrelles per la nit i veuràs un munt de coses. Veuràs les estrelles, però de sobte veuràs una llum que es mou molt ràpid i probablement és un satèl·lit. Poden haver-hi drons, poden haver-hi aquests globus, poden haver-hi inclús aquestes línies que s'han vist aquests dies de puntets, que són els satèl·lits
de Starlink, no?
Per tant, nosaltres probablement veiem més ovnis que el que veu el Pentàgon. Clar. Perquè el propi Pentàgon té satèl·lits espia que ningú coneix, té dispositius d'altes alçades. Això que estem dient que ha passat de la Xina enviant globus, espia, això, al final hi ha molta hipocresia. Això Estats Units ho fa, Estats Units ha enviat segurament també dispositius d'aquest tipus, té avions espia invisibles. Per tant, bueno, el no identificat, hi ha molta cosa que nosaltres no coneixem, però que realment, diguem, des dels diferents estaments militars tenen molt clar que hi ha i que té el rival.
Sé que el Josep ha de marxar, per tant, Josep, t'agraeixo molt aquesta estoneta i ara em quedo ja xerrant una estona més amb el Miquel, si et sembla.
De res, en tot cas, deixa'm dir una cosa.
I tant.
Perquè, clar, el que no podem fer tampoc és negar la major, no? És a dir, fenòmens aeris no identificats hi són, i els que són rellevants per nosaltres com a investigadors són justament d'aquests 510 que va donar a conèixer recentment al Congrés dels Estats Units, són els 171 que tenen maniobres, diguem-ne, que no són acords amb cap dispositiu conegut, que a més són capaços, doncs, de fer acceleracions increïbles o de tenir forces de gravetat que no resistirien, en cas que fossin tripulats, doncs cap element biològic que hi pogués haver dins. I aquests són els realment interessants i en els que nosaltres, doncs, volem posar l'accent, no? El que ha passat amb tota aquesta crisi dels globus, que dic jo, és que sí, s'està parlant molt d'ovnis, però tornem una mica a estigmatitzar aquesta història per vincular-la necessàriament al tema de lo extraterrestre, que igual sí són, eh? I igual sí tenen a veure amb els ovnis, però igual no. I aquesta és la història que a mi m'agradaria puntualitzar abans de cloure.
Gràcies, Josep, una abraçada, que vagi molt bé.
Ha estat un plaer. Vinga, fins la propera.
Dos quarts de 12 del matí. Mira, ja que tinc el Miquel Sureda, que és, insisteixo, professor d'enginyeria aeronàutica, no sé si tu també t'afecta el fet de que, jo crec que totes les persones racionals, i molt científiques i molt, no?, metòdiques, sempre deixen un marge també a un cert misteri, és a dir, de fins i tot que pugui agradar pensar, això no tinc explicació i gairebé prefereixo que no la tingui.
Sí, sí.
T'atrau això?
M'atrau moltíssim, de fet. Jo moltes vegades estic al costat, com tu dius, de la ciència i de la racionalitat, intentant, simplement, moltes vegades no és tan desacreditar, sinó intentar que la gent entengui que quan s'intenten posar sobre la taula coses tan extraordinàries com la visita de certs extraterrestres o l'aparició de persones en forma d'esperit, persones que han mort, tot aquest tipus d'elements que són tan potents, es necessiten proves potents també. O sigui, moltes vegades, no?, aquest tipus de creences estan sustentades en indicis extremadament fàcils d'explicar amb coses molt més senzilles, no? Tu veus una llum i dius, ah, un ovni. Hi ha moltíssimes explicacions abans d'un ovni, no? Aleshores, jo l'únic que intento és posar una mica sobre la taula això, que no... A vegades des de la ciència, en el meu cas no acostuma a ser així, però des de la ciència hi ha molta gent que es posa molt en l'extrem radical de el que no es pot explicar des de la ciència no existeix i és mentida. Això per mi és un error, vale? Òbviament la ciència no ho pot explicar tot i hem de deixar oberta, de fet la feina de la ciència és aquesta, és deixar obertes portes per anar millorant i per anar entenent coses que no quadren amb els nostres models, però en l'altre extrem hi ha molta gent que té una necessitat inclús immensa de creure en tots aquests temes, aleshores doncs es passen per l'altre costat, aleshores jo em trobo una mica en el terme mig, però efectivament m'encanta el misteri, m'encanta pensar i de fet crec que hi ha vida extraterrestre fora de...
Tu hi creus?
Absolutament.
Estadísticament o no?
Sí, estadísticament no tinc prou.
No, però vull dir, i creus perquè creus que estadísticament ha de ser plausible?
Clar, sí, si posem números sobre la taula és tan fàcil com entendre que només a la nostra galàxia, que és una entre milions, milers de milions de galàxies que hi ha a l'univers, però només a la nostra galàxia tenim, és un número d'aquests que costa entendre, però són 200.000 milions d'estrelles, o més, entre 200.000 i 400.000 milions d'estrelles, això és una quantitat absolutament descomunal, i d'aquestes estrelles estem descobrint lentament, a mesura que anem descobrint exoplanetes, que la majoria d'elles tenen planetes orbitant, i molts d'aquests planetes estan en zones, diguem, semblants a les de la Terra. Per tant, és impossible pensar que no hi haurà planetes molt semblants a la Terra. És com pensar que no hi ha ningú que s'assembli a tu. Uh-huh. No? I dius, és que hi ha molta gent que és rosa, hi ha molta gent que és de color més fosca. Sí, però estadísticament, no?, amb tots els milions de persones que hi ha a la Terra, doncs algú s'assemblarà a tu. És el mateix, hi haurà molts planetes semblants a la Terra, per la qual què fa pensar que no passarà algú similar?
Ara m'has fet recordar la idea de que tu ara feies la comparativa amb assemblar-te amb algú que és viu, no?, dels 7.000 milions de persones, però els 7.000 només són uns quants dels que han viscut, no? Sí. Si tu ara, aquelles coses d'haver trobat una fotografia d'algú que s'assembla molt, increïblement, gairebé com de germà bessó amb algú, i donar-li una càrrega sobrenatural, quan és
perfecte,
una qüestió purament científica, estadística,
l'altre,
no?
L'altre dia vaig veure gent que diu que la Greta Thunberg, sí, és una viatgera del temps perquè hi ha una foto de fa no sé quantes dècades d'una noia que s'assembla molt, i aleshores hi ha tota una teoria que diu que en realitat ella ha vingut, viatja pel temps i ha vingut a avisar-nos de lo que passarà. És espectacular. Això és el que et dic, no? En lloc de pensar, ah, no, és que hi ha persones que s'assemblen molt, automàticament hi ha gent que se'n va i sembla la derivada més complexa, no?
Sobre el tema dels ovnis com a tal, del que hem dit les últimes setmanes, hi ha aquests globus S'ha arribat a alguna conclusió ben bé què eren aquests globus? Si eren xinesos, eren, tenien alguna cosa a veure amb l'espionatge o eren efectivament elements de ciència, purament?
Sí, jo estic d'acord amb el que comentava aquí el company. Jo crec que és bastant clar que el primer globus, el que està segur és que el primer globus, el que van abatre a principis de febrer, era un globus xinès, perquè ells mateixos ho van reconèixer.
Sí.
Els Estats Units diuen que era un globus espia, des de Xina diuen que no, que era un globus meteorològic. Probablement és possible que sigui un globus espia. De fet, ha passat molt això. I podem trobar arguments contraris. Els Estats Units també van enviar en el seu moment alguns avions allà... estic parlant de l'època de la Guerra Freda. A Rússia van ser abatuts i els Estats Units deien que eren missions científiques, exactament el mateix que ha passat ara, però al revés, i després es va demostrar que no. Per tant, el primer sí que era un globus xinès i és plausible que sigui un globus que espia, però hem de pensar que en realitat no és excepcional. O sigui... Xina té centenars de satèl·lits espia, que són militars, són secrets, ningú els té catalogats, diguem, en el catàleg d'objectes que orbiten la Terra, i els Estats Units en té milers de satèl·lits espia. I fan fotos, tenen radar, per tant, en realitat no aporten molt més aquests globus del que ja es pot fer amb els satèl·lits, inclús amb avions. Per tant, d'alguna manera jo crec que era simplement s'està provant una nova tecnologia, molt més senzilla, que té algun avantatge, perquè les fotos poden sortir una mica més de resolució, perquè els globus estan més baixos que els satèl·lits, però... En realitat, no hi ha més que això. Ara, la cosa és, a partir del moment en el que es detecta aquest globus, la vigilància del cel es fa una mica més exhaustiva i diuen, nosaltres normalment estem buscant objectes que es mouen ràpid, perquè al final el que a nosaltres ens preocupa que entri al nostre espai aeri són avions i míssils.
Clar.
Anem a veure què passa si recalibrem per buscar objectes que es moguin molt lents, que inclús que estiguin en punt fix. I de sobte... pam, els hi comencen a aparèixer objectes. Però que aquests objectes són objectes que poden haver sigut llançats des de les pròpies institucions d'allà, per posar les coses molt clares que la gent ho sàpiga. Nosaltres, des d'escoles catalanes,
sí.
Hi ha un projecte que es diu HubCat on es fabriquen i es llencen globus estratosfèrics amb certs experiments. Vull dir que nosaltres...
Pot haver-lo passat per allà, també.
El què?
Pot haver-lo detectat un radar nord-americà,
no,
també.
No, perquè no arriben fins allà, però bueno. Vull dir que estic segur que els Estats
Units... Tindrem un problema diplomàtic entre Catalunya i els Estats Units.
Imagina't. No, però als Estats Units estic segur que hi ha, a part d'institucions com meteorològiques i científiques, inclús segur que hi ha programes d'escoles o d'universitats que també llencen aquests globus. Mm. I al final, la informació que tu has de donar quan llences aquests globus és mínima, és simplement avisar, diguem, a la zona de l'entorn. Per tant, és una informació que no es propaga i de sobte tu comences a veure allà uns punts en el radar i dius, ostres, què està passant? Hi ha hagut gent de centres de recerca dels Estats Units que han dit, jo fa una setmana vaig perdre un globus, perquè aquests globus a vegades es perden, es punxen, el que sigui. Podria ser el meu globus el que han abatut. Per tant, aquesta successió d'objectes, diguem, que han sigut abatuts en els últims dies, al revés del primer, jo estic segur que no eren xinesos, perquè la pròpia administració Biden ho ha dit i li ha tret ferro. Al final han vist que l'han liat una mica i han dit, bueno, no hi havia per tant i tampoc pregunteu més. Perquè, com deien, al final s'han gastat míssils extremadament cars i, bueno, s'ha creat una alarma totalment desproporcionada.
Tu creus que ara, segle XXI, amb això que deies abans de que hi ha extrems, i per una banda hi ha algun científic que pot negar tot el que no digui la ciència, però per l'altra es propagaran amb més facilitat aquest tipus de teories conspiranoiques? Per exemple, avui hi ha un article del corresponsal de La Vanguardia a Nova York que parla d'Ohio. Hi ha hagut aquesta explosió amb dos trens, amb material que hi ha hagut, sembla, tots els periodistes que són a la zona diuen que hi ha un cert falta d'honestedat o d'informació per part del govern dels Estats Units, però que això no vol dir que estiguem davant de Txernòbil i que no se'ns hagi explicat això, no?
Sí, està claríssim.
Que el camí cap a aquestes teories de la conspiració és molt més obert que fa 20
anys. Les xarxes socials, internet, permet que un pirat que diu una cosa... Sempre hi ha hagut pirats que han dit coses, i quan dic pirats no vull parlar de la majoria, no vull que ningú s'ofengui, però realment des de que... Jo he seguit teories que ja cada vegada tenen més seguidors que diuen que la Terra està buida per dintre. La teoria de la Terra...
Què dius?
Si vosaltres busqueu...
Jo sabia que era la de la plana, i ara
no,
és...
No, la Terra plana és el nivell 1, però el nivell 2 és que la Terra està buida, és la teoria teoria de la Tierra Hueca, si ho busqueu per internet, està buida, això. I no només això, sinó que a dintre de la Terra hi ha una civilització que està molt més avançada que la nostra. Vale, ara, no vull propagar, però això, òbviament, hi ha gent que s'ho inventa, inclús estic segur que la gent que genera tota la documentació i els vídeos explicant-ho, molts d'ells saben que això és mentida, simplement és anem a posar aquí porqueria sobre la taula, i abans passava, però això s'ho quedaven els tres pirats doncs, entre ells. Ara què passa? Que això arriba a qualsevol persona que estigui interessada. I això fa que actualment, ho hem vist durant la pandèmia, ho veiem amb el tema del 5G, de l'internet, vull dir, hi ha una quantitat de teories que a més van construint unes sobre les altres, no? I es genera tota una sensació. Aquesta gent que va fer la presa del Capitol, tenen, aquesta gent es mou molt per aquestes teories de que realment ens estan ficant xips, ens
I
estan...
la frase de, això no t'ho expliquen els mitjans.
Això no t'ho expliquen els mitjans convencionals. Ells tenen els seus propis mitjans.
Normal, o no, perquè a vegades normalment primer se n'assabenten perquè ho ha dit un mitjà i busquen quina és realment la teoria que explica allò que està explicant aquell mitjà.
Exacte. Aleshores, sí, efectivament. I a mi em sembla bé que s'intenti mirar per darrere les bambalines, perquè jo no diré que els mitjans de comunicació mainstream diuen la veritat, òbviament no, tots tenen els seus interessos, però és veritat que les xarxes socials en aquest sentit són perilloses perquè propaguen qualsevol bogeria i poden fer que hi hagi cada vegada més gent que hi cregui. I a mi que algú cregui en ovnis no em molesta. El problema és quan la gent que creu en ovnis o en que ens estan ficant xips això s'ajunta i s'organitza i pren decisions i fa accions que poden arribar a ser perilloses.
Tu has dit abans, estic convençut que hi ha vida extraterrestre, per una qüestió purament estadística, no? T'agradaria que hi entréssim en contacte, si fos possible?
Clar, m'encantaria. És un sentiment que té una certa ambivalència perquè suposo que amb les vies de totes les pel·lícules que hem vist dius, a veure com seran, no? I de fet es pot parlar molt sobre aquest tema, però evidentment jo crec sincerament que és el següent pas, diguem, en la nostra evolució com a espècie. Nosaltres hem evolucionat fins a tenir una certa intel·ligència que ens ha permès començar a entendre primer l'entorn on vivíem, després el planeta de manera global. Vam ser capaços d'entendre que el Sol no gira al voltant de la Terra, que és una cosa que intuïtivament al principi es pensava. Hem tret la Terra del centre, el Sol està al centre del sistema solar, donem voltes, no només entenem el nostre sistema solar, sinó que anem entenent cada vegada millor l'univers. I el següent gran pas per treure'ns realment del centre a la humanitat, l'únic que ens queda ara, ja no tot gira entorn nostre, la religió, diguem, fa aigües per tots llocs, l'únic que ens queda ara mateix és l'exclusivitat. Som l'única civilització, diguem, intel·ligent que coneixem a l'univers. El dia que contactem amb un altre, això ja s'acaba. I quan contactem en una, estarem segurs que n'hi ha milers. Perquè la gran pregunta és, n'hi ha més? Però una vegada veiem que ja n'hi ha alguna, clarament aquest raonament estadístic que jo et dic agafa força. Aleshores, òbviament, em sembla fonamental. I, de fet, si pensem en molta de la ciència que fem a l'espai, quan nosaltres anem a Mart i enviem un rover allà que dona voltes, que per cert ara fa just 2 anys que va aterrar el Perseverance, en realitat, en el fons estem buscant vida. Vull dir, molt del que fem és que intentem respondre aquesta pregunta. Ara.
Estem sols, no? La pregunta.
Sí, la pregunta és estem sols. Però ara, clar, l'experiència a la Terra ens diu que moltes vegades interaccionar amb una altra espècie no és bona idea. Nosaltres, de fet, tenim un programa en el qual escoltem les senyals que ens arriben de l'espai per intentar localitzar senyals de ràdio que ens donin indicis de vida intel·ligent, vale? És un programa que es diu SETI, i també emetem informació sobre qui som i on estem per si algú la vol rebre. Aleshores, hi ha gent, inclús Stephen Hawking, que deia, anem amb compte
amb el que emetem,
perquè si no trobem a ningú nosaltres i si no escoltem a ningú, podria ser perquè tothom està acollonit. Imagina't que tu et quedes a la selva i és de nit. Per el que sigui, et quedes penjat a la selva, com el Tarzan, i és de nit. Tu què faràs? Et posaràs a cridar,
no,
estic aquí,
no,
o et buscaràs una cova tranquil·la i t'amagaràs allà en silenci?
Tranquilíssimament.
Clar, si pensem que poden haver-hi civilitzacions extraterrestres que poden ser perilloses perquè busquen recursos, potser allò d'anar dient, estic aquí, estoy aquí, no és la millor idea, no? Per tant, és un tema complex.
Avui hem parlat d'OVNIs, fins i tot d'extraterrestres, amb el Miquel Sureda, que és professor d'enginyeria aeronàutica de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Moltíssimes gràcies, de veritat, com sempre, un plaer.
Gràcies, un plaer, com sempre.
Pràcticament 3:45 del matí, fem una pausa i de seguida una de les actrius de moda en aquest país, que és Zoe Stein, la protagonista d'una sèrie que s'ha estrenat a Disney Plus, que és La xica invisible.
RAC 1. La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
Ja arriba l'alegria que passa, l'últim musical de Dagoll Dagom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos d'un poble gris. L'alegria que passa de Dagoll Dagom al Poliorama. T'emocionaràs.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de pany o fruits. Una llet almendrina, galetes pol en pipa, una rajola de xocolata Xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra'l ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Tres quarts de 12. Avui tenim el gust de poder conversar una estona amb una actriu que avui ens visita al Via Lliure, que és un dels grans fenòmens dels últims temps en el món de la interpretació. Després d'haver-se forjat una carrera en el món del teatre, en sèries, també en curtmetratges, Carlos Bermúdez la va triar com a coprotagonista d'una pel·lícula que ha estat una de les millors d'aquest any passat, d'aquest 2022 que ja hem deixat enrere, que és Mantícora. I era el seu primer treball en cinema. De fet, tan bé li va sortir no només la pel·lícula, sinó la seva interpretació, que va estar nominada als Goya la setmana passada a millor actriu revelació. I aquesta setmana ha estrenat sèrie a Disney Plus, que fa tota la pinta de ser un camí d'un èxit, que és La xica invisible, que és un thriller basat en la novel·la Supervendes, i que si ara dic aquest nom hi haurà una part de la gent que dirà, ah, sí, 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 els meus nebots, els meus fills, els meus, no? Que, perquè semblava que tenia un públic adolescent, que és Blue Jeans. I ella interpreta la Júlia, que és una filla d'un guàrdia civil i amiga d'un adolescent que ha estat assassinada a un poble d'Andalusia. Dos treballs que, sens dubte, han situat aquesta actriu, que té coses molt interessants i que ara us explicarem. L'han situat a la cresta de l'onada ara mateix i més que una promesa, ja és una autèntica realitat a casa nostra. Zoe Stein, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bueno,
he dit
bon dia.
Zoe Stein i deu ser Stein.
Stein, sí.
Stein, no? Suposo.
Sí, però no passa
tothom
res.
Et deu dir Stein,
sí,
no?
Sí, aquí sí, és normal.
És normal.
Que...
Això és el primer interessant, que és que hi haurà gent que de cop veu el teu nom i diu, no, aquesta no és catalana, aquesta no,
aquesta no, no és d'aquí.
Aquesta no és, no? Stein és un cognom alemany.
Sí. Sí, el meu pare és alemany, llavors per això Stein.
Stein.
Però sí, sí, jo això també ho he pensat, que crec que molta gent deu dir aquest nom. O sigui, i també Zoe, és com estrany.
Et pot beneficiar bastant.
Tu creus?
Sí, home, sí. L'exotisme encanta,
claro, claro.
Saps?
Sí, 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 sí.
O sigui, que ara hauríem, especial, no? Hauries de fer veure que tens accent alemany.
Bueno, la veritat és que no sé fer-lo. No sé fer-lo.
L'accent alemany parlant català.
Clar, no. Clar. Doncs el meu pare sí, però...
L'hauries de treballar, perquè ja. Et donaria un plus.
Tu creus?
Home... Home, perquè tindries la idea d'un alemany que parla català, que això sempre ven molt, molt bé. L'una actriu alemanya que ve a treballar aquí. Això és la punyeta.
No ho
havia pensat gens. No, la teva, jo, bueno, si vols contractar-me, jo la teva carrera la puc disparar amb coses com aquestes. Bueno. Amb aquestes xorrades, aquestes tonteries. Com estàs? Com et trobes?
Bé, estic contenta d'estar aquí. Molt bé, molt contenta, la veritat. Unes setmanes molt intenses.
Sí, no?
Molt intenses.
Home, fa just una setmana t'espertaves de la ressaca dels Goya.
Sí, és com... I se'm fa superllunyar, eh?
Ja se't fa llunyar? Com si hagués passat un mes.
Sí, literal. O sigui, no sé, és com una sensació rara, com de moltes coses, com cada dia, llavors és una bomba, no sé.
Si li arriben a preguntar a la Zoe Stein de fa 2 anys que estaries en aquella gala, que passaries aquestes setmanes d'atenció, haguessis dit, tu estàs com un llum, no?
Sí, és que no t'ho pots imaginar. Jo no m'hauria imaginat gens. Vull dir, és que impossible, no. Òbviament tothom té somnis i jo somiava en que algun dia doncs pogués treballar en cine i ser protagonista d'una pel·li, vull dir, era com un somni, però no sabia que seria al cap de, no sé, ara 2 anys, saps? Vull dir, bueno, Manticora vaig rodar amb 20, o sigui, en realitat clar. Ja fa 2 anys.
Tu has fet els 23 ja?
Ara no, tinc 22.
En 22 els faràs aquest any?
Sí.
Els 23. Clar, és un actiu, en aquest sentit, deixa'm dir-ho precoç, però vaja, també hi ha molts casos de gent que a la teva edat doncs, s'ha trobat fent un paper extraordinari i de cop no, debutant amb força. El que passa és que debutar amb Carlos Bermud és una gran experiència a tots els nivells, pel que em diuen, perquè és un director bastant peculiar també a l'hora de rodar.
Sí, és peculiar perquè té una manera molt concreta. I jo crec que com tots els bons directors, no? Com que saben molt bé el que busquen i el que volen, la història és com si fos el seu nadó, no? Com ho tenen com tan dins seu. I el Bermud és molt... busca molt l'exactitud en cada detall, com es fixa molt en, no sé, els detalls d'una paraula en si, no? Com la respiració pot fer canviar totalment l'accent que té com una cosa que estàs dient, no?
Deixa'm tornar a la nit dels Goya de fa una setmana. Tu hi vas anar pensant... He de preparar-me alguna cosa per si guanyo, què faig, què no et deixo de fer?
No, o sigui... Òbviament sí que el mateix dia, imagina't, bueno, el mateix dia sí que em vaig com mig preparar en el sentit de, vale, si passés, doncs, què és el que vull dir? Però, sin más, vull dir com, sabia que era un any bastant complicat que passés perquè hi havia molta competició, totes...
Any extraordinari de cinema.
Clar, per això, llavors, també en revelació femení la majoria fèiem un paper protagonista, llavors ja, si comences per això, hòstia, ja era potent, era potent.
I ara mira si Asbestes, Alcarràs, etcètera, no? Una generació d'un any extraordinari, que per cert, va haver-hi tot el debat al voltant de si els premis eren justos o no, perquè Alcarràs, una gran pel·lícula que guanya l'Os d'Or i que llavors se'n va sent de 8.
Sí, però els premis no són justos.
Mai, no?
Això està molt clar i crec que tothom ho sap. Vull dir, pot ser una alegria estar nominat i òbviament sí, perquè et dona visibilitat, però no són justos. Ja començant en la manera en què es vota i la visibilitat que hi ha amb això, o si és transparent o no. No?
Vas aprofitar per parlar amb la Carla Simón una estona perquè m'han dit que ets fan de del seu cinema.
Sí, sobretot d'Estiu 1993, o sigui, quan...
Pel·lícula.
Perquè era un moment també que va ser com descobrir com una directora nova, saps? Que no... Que per mi va ser com, hòstia, és catalana i és la... Saps? Com això em va agradar molt.
Ara voldré preguntar-te per d'on vens i, diguem-ne, que com arribes fins on has arribat, però deixa'm parlar-te de la sèrie que s'estrenava aquest dimecres i que té tota la pinta de ser un èxit, que és La Chica Invisible.
Conmigo no está. Aurora no ha vuelto a dormir a casa.
¿Por qué os cuesta tanto avisar si no vais a volver a casa?
Igual se quedó sin batería.
Aquí un paper protagonista d'una sèrie que a més adapta una trilogia de novel·les que van ser un superèxit de vendes, per tant ja hi ha tota la càrrega, diguem-ne, en això. El fet de que estiguis entrant en papers tan forts, ostres, com ho portes? Perquè no és una entrada progressiva, diguem-ne. Si t'han posat allà davant d'una manera extraordinària, tant la pel·lícula com la sèrie.
Ho porto bé, o sigui, sí que per mi em sembla un amic bastant progressiu, és a dir...
Ja, des de dintre tu ho has viscut de forma progressiva, clar.
Sí, perquè perquè jo vaig començar amb 10 anys ja amb el meu primer paper protagonista en un curtmetratge. Després vaig estar a sèries, com sempre he anat fent papers secundaris o principals en curs, vull dir, com que ja sabia el que era un rodatge, llavors sí que és un salt molt gran i a mi em feia com una mica de respecte, però jo ho vivia com amb tantes ganes en el moment de Mantícora, com amb La xica invisible, de dir... Que bé, saps com? Quina oportunitat més gran. I no ho he passat gens malament, perquè em refereixo a progressiu, a que ja portava des dels 10 anys com tenint molt clar que volia fer això. Llavors,
hosti, des dels 10 anys saps que vols ser actriu?
Sí, totalment clar, sí.
Llavors, arran de què?
Arran de què? De moltes coses, de començar a fer teatre i de veure que em xifla i que avui està tot el rato fent teatre.
Teatre on?
Al Cercle de Gràcia vaig començar, sí. I després de fer el meu primer curt amb 10 anys i també flipar i com enamorar-me d'un rodatge i tenir 10 anys, fer 7 dies de rodatge nocturn i estar superdesperta amb una adrenalina que desconeixia, i després també de veure moltes pel·lis. Quan era molt petit era molt bastant friqui, en plan, mirava Els Hermanos Max amb 9 anys.
No.
Truffaut,
en plan, escolta, dels teus pares també.
Sí, també. No. Bueno, no, vaig anar amb l'escola a veure Hermanos Max amb 9 anys. Sí, el Verdi, me'n recordo, la de l'Oeste. I vaig flipar.
Gràcia is different, realment.
Sí. I ja està, i a partir d'això m'agradava molt el cine, mirava els making-offs, com tenia els DVDs, i mirava els making-offs de què era un rodatge. O sigui, com de, què és això, saps?
Però no hi ha una referència familiar en això? És a dir, algú que s'hagi dedicat, encara que sigui paral·lelament, al món del cinema?
No, va ser jo que vaig anar al cinema al col·le, vaig arribar a casa i vaig dir, vull totes les pel·lis dels Hermanos Max, em van regalar com el pack de Charlie Chaplin, tinc tot el pack, tinc totes les... Sí, Billy Wilder, en plan... bueno, tot.
Si una nena de 9 anys estava empassant-se Germans Marx, Billy Wilder...
Sí.
El apartamento,
es que, venga. Sí. Bueno, sobretot Los 400 golpes. Aquesta la vaig veure potser 4 cops.
O sigui, perdona, no, amb 9 anys?
Amb 10, quan m'ho va regalar el director de Leyenda, el Pau Teixidor, quan vaig fer el primer curt, em va regalar Los 400 golpes, com de, vale, mira aquest personatge, tal, no sé què, i en parlem. I amb... És la meva pel·li prefer.
Vau fer un cinefòrum de Truffaut amb 10 anys, sí. És que estic al·lucinant.
Sí, pel personatge. I ja està.
Pel personatge que acaba mirant a càmera, no? Sí, i aquest final aquest a la platja.
Que és,
no?
És que clar, és que això és màgic. Vull dir, és que aquest cine és únic.
I et veig que vol rodar en blanc i negre,
No, una mica, no. No, però bueno, no sé, és que l'he vist com molts cops. Sí.
I llavors els teus pares qui són, a què es dediquen?
Bueno, no ho diré perquè és com entrar en la seva intimitat això no... Però, bueno, treballen a una universitat i el meu pare en medi ambient i en ecologisme i tot això, però no tenen res a veure amb el que és, bueno, el cine o el teatre o... Però és veritat que...
Però devien al·lucinar, perdona, sí, clar.
No, però els agrada molt anar al teatre... O sigui, sí que hi havia aquesta cultura de que els meus pares sabien que era anar al Groucho o... Vull dir, hi havia cultura, el meu pare pues, llegeix molta poesia, escriu poesia, com... Sí que hi havia com aquesta cosa a casa de molts llibres, saps? Com els meus pares sempre em regalen llibres només, llavors és com... Bueno, aquesta cosa que potser més així cultural, de que els encantava, doncs dir, anem al cine, vale, vols anar al teatre? Doncs anem al teatre, no?
Com... Però fixa't que una nena de 10 anys o de 9... per uns pares també pot ser una certa inquietud que de seguida vulgui dedicar-se a això i que digui, vaig fer un rodatge de nit, això que em deies, no? 7 dies en un curtmetratge i després vull una altra cosa i dame más, no? I penses, ostres, a veure, un moment, calma, no?
Yeah.
Això tu n'heu parlat després de si els hi va generar dubtes o no?
Òbviament, com qualsevol pare o mare, jo crec que sempre tens aquests dubtes, no? Sobretot en algú que, per exemple, aquest primer curtmetratge era molt gore. Llavors jo matava i tal. Llavors, clar, llavors...
Però què m'estàs dient?
Sí, clar, els meus pares, òbviament...
Puc saber com mataves?
L'has de veure, està Vimeo, vull dir, Leyenda de Pau Teixidor, però sí, era molt gore. I jo quan em vaig llegir el guió...
És que no m'ho puc creure, jo m'hagués agafat alguna cosa. Que no, però... Ells sabien de què anava, la pel·li? O se la van trobar feta ja?
No, òbviament van llegir el guió amb mi.
I jo
xafava un cap, en plan, aquí lo dejo. Llavors,
però què dius?
Però m'ho vaig passar superbé. O sigui, com... És que tot és tan mentida després, saps? No sé, no sé.
Mare sí. Meva, no,
però sempre m'han o sigui, ajudat i sempre han estat allà i com sempre m'han... Sempre han estat al costat i mai com m'han fet dubtar. O sigui, com... Mm-hmm. Jo crec que veien que ho estimava tant com... És que era una... No, tenia com tots els DVDs, saps? Anava cada dia com al cineclub, saps allò que passa?
Sí, sí.
Que ja no hi ha, ja no existeix.
No sé si algun n'hi haurà, potser,
és
però...
És com sí. Ja no en queden. Sí. I sempre, com cada divendres, saps? Bueno, si suspenia mates ja, doncs... És que era el meu problema, les mates. Però era com el regalo del viernes,
saps? Eres mal estudiant? Només de mates o de tot?
Només de mates. Jo és que mates ho passava molt malament. Però de lo de més bé, saps?
De la resta te'n sorties?
Sí, sí, sobretot les llengües m'agradava molt.
No m'estranya, clar. Quantes en parlaves d'arrencada, ja? Català, castellà i alemany?
Sí, sí. Val. I ja, bueno, anglès, com el típic que comences al col·le, no?
Sí.
Com de...
I ho has après sense problemes, no? Clar, clar, amb aquests precedents em fa pensar que era lògic que et decantessis cap al món de la interpretació de cinema, de sèries o de curtmetratges, però... Hi ha un moment que tu decideixes amb molt poca edat, el que passa és que, clar, dir-te molt poca edat a tu que en tens 22, tétala, però que te'n vas a viure a Alemanya.
Sí, amb 18.
Amb 18.
Sí.
Sense connexió familiar, tampoc?
No.
O sigui,
no.
Per molt que el teu pare fos alemany...
No hi havia ningú.
No hi havia ningú.
No, a Berlín no. No, no, no. Primer vaig anar...
Però continues vivint allà, més o menys.
Sí, ara sí, és que va ser com una mica tot... Bueno, amb 18... Bueno, primer vaig anar a Londres. 4 mesos o 5.
Amb 18?
Sí. Mm-hmm. No va funcionar gaire bé la cosa.
Què anaves a fer?
Bueno, vaig estudiar... És que no, de veritat, que era una època... Vaig estudiar anglès com per treure'm el títol d'anglès per estar a una universitat anglesa.
Uh-huh.
Com per poder estudiar en anglès a una universitat.
Una universitat, què volies estudiar?
És que ni idea. O sigui, ja ve estudiar.
Era una excusa.
Era com, vinga, va, em trec com el proficiency o com... No què sé.
El grau màxim.